residents, mentre que a Formentera hi ha oficialment un total d'11.680 persones, més dades que s'extreuen d'aquest cens de l'any 2025. Per exemple, prop d'un 30% dels residents a les Balears han nascut fora de l'estat espanyol.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem d'obsolescència programada perquè Recero Mallorca vol que la nova llei de sostenibilitat contempli que tots els aparells electrònics i electrodomèstics que tenim a casa nostra se puguin reparar i que no ens haguem de mudar cada parell d'anys. Bé, com antigament, res de nou. És que avui en dia te diuen allò de no paga la pena, arreglar-ho, compren un de nou. I demanen que això s'acabi i que tot se pugui dur a un taller per reparar-ho. Continuarem parlant de tecnologia, però en aquest cas molt diferent, aplicada en el camp. Imagineu-vos tractors connectats en GPS, geolocalitzat, drons per adobar o per esquitxar arbres, drons també per controlar planters. I de tot això és el que se diu digitalització a fora vila, connectivitat. En parlarem amb Basaja perquè ells mateixos diuen que la pagesia serà digital o no serà. Mos hem d'adaptar en aquest temps, renovar-se o morir. A la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrés mos presentarà els dimonis de Set Salines, que tenen molt a veure amb la Maria Enganxa. De fet, són totes aquestes històries mitològiques que mos encanten. I per acabar, serem a Manacor, perquè allà s'estan plantant 200 arbres, entre Manacor, Porto Cristo i Sillot. L'objectiu és lluitar contra el canvi climàtic. Han de menester arbres a Mallorca. Hi ha pocs arbres i la millor ombra és l'ombra d'un arbre. Per Manacor començarem. I de vinga, no perdem més temps. Yolanda Ruiz és a producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca. Més majors, recordeu que un temps tots els aparells domèstics duraven més temps i que els podíem arreglar. I que, en canvi, ara ens hem de baratar per pa i per sal. És el que se diu obsolescència programada. Els electrodomèstics, aparells digitals, venen amb una vida útil predeterminada de fàbrica perquè els haguem de mudar cada cert temps i així les empreses continuen venent. Però comença a haver-hi iniciatives europees que demanen que això se reguli perquè la veritat és que, en certa manera, és com un poc un engany. Per això, Recero i altres entitats de defensa dels consumidors reclamen que la nova llei de consum sostenible, que podria aprovar-se a final d'any, inclogui la durabilitat també pels aparells elèctrics i electrònics. En parlem amb Roser Badia, portaveu de Recero. Benvinguda de nou, Roser, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, que la llei de consum sostenible no contempla encara aquesta possibilitat? En aquest moment no hi ha cap frase a la llei de consum sostenible que parli de durabilitat i reparació dels aparells?
A veure, nosaltres hem fet esmenes perquè sigui així, però l'esborrany que tenim ara mateix damunt la taula no inclou el concepte de durabilitat, no? Sí que accepta, diríem, el terme de reparabilitat, el fet que hagin de ser reparats els productes i que fins i tot passada la seva garantia, diríem, els fabricants hagin de cobrir el cost de la seva reparació. Això sembla que podria acabar aprovant-se. Però el que nosaltres d'alguna manera demanem és que hi hagi també l'obligatorietat de poder garantir que aquests aparells duraran molt de temps. No només que seran reparables, que ja és un avanç, vull dir que estem en un context, com deies tu, d'obsolescència programada, on la lògica fins ara de les empreses ha sigut anem a fabricar coses de baixa qualitat que no es puguin reparar perquè n'hagin de comprar de noves, no? Llavors, estem intentant, o sigui, a nivell europeu s'està fent molta feina també perquè això, diríem, torni al sentit comú, no? I que hi hagi doncs, la lògica de que les empreses que produeixen els productes siguin responsables de, diríem, de garantir que es puguin reparar. I però, sobretot, també el que estem demanant és que garanteixin que estan dissenyats perquè durin molt de temps, no? Que no han estat dissenyats perquè s'espatllin o perquè tinguin baixa qualitat, sinó que realment en el procés de fabricació i de disseny, com deies tu, perquè ho sabem fer, perquè ho hem vist, i fins i tot la lògica abans era aquesta, no? Fabricaven les coses perquè duressin molt de temps, doncs que tornem una mica en aquesta lògica, no? De fer durar els productes al màxim de temps possible i llavors dissenyar-los també perquè puguin ser reparats, perquè puguin ser descomposats en diferents peces que després puguin tenir la seva pròpia vida útil més enllà del producte, no?
Clar, és que fins i tot la bateria dels mòbils, fins fa molts pocs anys, se podia substituir, ara ja no. Ara has d'anar a una botiga, que per cert sí que n'hi ha de botigues que reparen mòbils relativament barat, jo sempre que puc l'allarg el màxim possible, perquè no me passa pels nassos, va de canviar, quan, perquè com a mínim, si me posessin la durabilitat de cada aparell, si jo compres un aparell i me diria, aquest aparell li durarà 3 anys. Jo no me sentiria enganat, però sí. Això com a mínim seria una passa, no? Això durarà 3 anys.
No, és que tenim la possibilitat que durin 20 anys aquests productes. Per què ens hem de limitar a que durin 3 anys i qui ho determina això, no? Les garanties és una qüestió també a debat, no? De dir, bueno, per què només m'ofereixes aquesta garantia limitada, no? I com puc jo, com a persona consumidora, distingir el que estic pagant, perquè a vegades pagues per una marca, però per una qüestió, diríem, de màrqueting pròpiament de la marca, que et penses sí. Que és una marca bona simplement perquè ha sortit per la tele, pels sí. Mitjans, perquè hem fet publicitat, però no perquè sigui una marca que et garanteix que tingui molta durabilitat. I ara que parlaves dels mòbils, m'ha ve al cap l'iPhone, no? Per exemple, que ha rebut denúncies a nivell internacional també perquè estan dissenyats perquè pròpies actualitzacions a vegades no et permet, o sigui, que te dificultin com a que li puguis donar moltes més vides, o que sí. Fins i tot fa uns anys les bateries estaven pensades perquè s'espanyessin i no es poguessin substituir, no? Llavors, sí que aquí a nivell normatiu s'està fent feina per limitar una mica que això no pugui passar, però també ja et diria que part de la part normativa, que és la feina que estem fent, no?, d'incidència a nivell europeu, a nivell estatal, també hi ha una part també de que les empreses han d'assumir la seva responsabilitat i la seva ètica a l'hora de posar productes en el mercat, i les que estan optant per models que són d'alguna manera que donen més confiança o que també tenen més valors, doncs també estan guanyant quota de mercat, no? I jo me'n recordo la primera vegada que vaig sentir parlar d'un mòbil com el que t'estic parlant jo ara, no? Que em va parlar algú d'un... Hi ha una empresa que està fabricant un mòbil que es pot desmuntar per peces i que pots tu mateix comprar les peces de recanvi i canviar-te, doncs, això, no? La bateria, evidentment, però la càmera, si se't trenca, el botó del so, la pantalla, no? O sigui, que això existeix i cada vegada té més acceptació i més quota de mercat, no? Llavors, aquí també hi ha una oportunitat per les empreses per fer les coses diferents, no? Perquè al final les persones consumidores tampoc són ingènues, no? Vull dir, també volem posar els diners en alguna cosa en la qual confiem, no? I que tingui un valor afegit, no? Llavors, la sostenibilitat és un valor cada vegada més a l'alça, més necessari també, i és també una oportunitat en aquest sentit, no?
És que fins i tot jo quan era més jove, que vaig, tenia coneixement d'electrònica, si se rompia qualque cosa a casa, jo amb el meu tester, el meu soldador, el meu rodot d'estany, podia arreglar jo qualque aparell, però és que ara m'és completament impossible accedir a l'interior de segon. Per exemple, davant tenc un ordinador portàtil on només li sabria canviar el disc dur, perquè és tot, tot tan micro muntat, i jo crec que... Sí, segellat. El documental, recordaràs, va per l'estema damunt la taula. És un documental molt recomanable, on sortia una impressora que tenia un comptador de pàgines. Quan arribaven al límit establert, s'aturava. Li llevaves el comptador i seguia funcionant. A mi, jo aquest dia me vaig sentir estafat. És això del que estan parlant, no?
Sí, sí. És això. L'obsolescència programada és això. Hi ha hagut una època en el qual les empreses han vist perillar el seu model de negoci i han optat aquesta estratègia. Anem a fabricar coses perquè s'espatllin. Era l'exemple que tu posaves també, el de la bombeta, no? Que abans una bombeta et podia durar 100 anys i de sobte van decidir, no? Que no, que havien de durar 6.000 hores perquè si no la gent no compraria més bombetes. No?
Exacte.
Llavors, això ens porta també cap a una reflexió sobre quin model de consum i de ús dels productes volem apostar, no? I aquí també hi ha tota una gamma de possibilitats, per exemple, i aquí a les empreses també hi ha l'oportunitat de replantejar-se, no? Jo què vull oferir, un producte o un servei? Perquè si jo el que vull, per exemple, en lloc d'oferir-te un producte i te venc una rentadora, jo et vull vendre el servei de que tu et puguis rentar la roba, doncs podem canviar el model de negoci, podem a lo millor optar per un model en el qual jo com a empresa t'ofereixo el servei de rentar-te la roba, i ja sigui doncs perquè te vinc a casa i te rento la roba i te la porto neta, com perquè t'ofereixo una rentadora, però que no és teva, sinó meva. Jo sóc l'empresa propietària d'aquesta rentadora i jo vull que em duri molts anys, no? Uh-huh. I aquesta rentadora, quan tu deixi de fer-te servei, jo me l'emportaré, li canviaré la peça que toca i la vendré a una altra persona o la posaré a un altre lloc que estigui a disposició d'altres persones, no? Llavors, si en lloc de vendre't el producte que després necessito, diríem, que em tornis a comprar més coses, no? Et venc el servei i tu em pagues una quota perquè jo t'ofereixo doncs, la possibilitat de rentar la roba indefinidament a casa teva durant els pròxims 40 anys, tu em pagues aquesta quota de manteniment del servei i ja està, jo tinc el meu model de negoci muntat, jo puc sobreviure facilitant que la gent renti la roba, però no he de fabricar rentadores perquè s'espatllin, m'entens?
Clar.
Perquè, o sigui, és un canvi en el model de negoci, també, al final, que el que pretén és que les coses durin molt de temps.
Clar, aquí tenim totes les grans multinacionals, que tu n'has anomenat alguna, en els anys 80 hi havia una llegenda urbana que se deia Sony Timer, que va resultar que era certa, que se deia que Sony fabricava tots els seus aparells perquè durassin un determinat temps i que després s'aturaven. Se pensava que era una llegenda urbana que finalment va ser certa, com perquè n'estan parlant ara, en els anys 80, Sony Timer. També les grans multinacionals dirien això, no? És que, si no, deixaran de fabricar detractors, però que se perdran molt de lloc de feina, quan en realitat seria el contrari, se crearien molt més de persones necessàries per reparar, com antigament.
Clar.
Per reparar.
És que és així.
No?
Hem destrossat la nostra economia, vull dir, o hem limitat, no?, les capacitats que tenim, i podem realment fer altres coses, que sigui vendre productes, podem dedicar a fer una gamma de possibilitats laborals, socials, no?, destinades a la reparació, a la reutilització. De fet, genera molta més ocupació. El model basat en la reutilització genera fins a 10 vegades més llocs de feina que el model basat en el reciclatge. Llavors, és una qüestió política i econòmica. Al final, és una qüestió de prendre decisions valentes per apostar per un canvi que al final és necessari, perquè és que, entre altres coses, vivim en un planeta limitat. Vull dir que és que no sempre... Vull dir, ja ho sabem, que tenim un problema d'accés als recursos naturals que estan generant problemes de guerres geopolítics, no? Per accés a materials rars, a terres, diríem, o a minerals, no?, que són de difícil accés i que estan generant molts problemes ambientals i socials que realment ens haurien de fer replantejar, no?
I clar, després, aquesta expressió que segur que tots els oients reconeixeran: escolta, això no val la pena arreglar-ho, millor que te'n compris un de nou. Clar, vosaltres també demaneu bonificacions de les reparacions perquè el preu de reparació no superi mai el preu de compra d'un producte nou, perquè de vegades Qui no s'ha trobat en aquesta situació? No, és que arreglar això te costa 100 euros i un de nou en val 120. I dius, vinga, idò, endavant. No, home, no, anant de cap aquí. Bonificacions de la reparació en demanau i que no superis preu de compra la reparació, no, Roser?
Sí, i efectivament, i que aquest cost sigui assumit per les empreses, perquè si al final les empreses internalitzen aquests costos, fabricaran de forma diferent. Si jo he d'assumir el cost de la reparació dels meus productes, potser faré doncs, que els meus productes durin més temps. Saps què vull dir?
Clar.
Llavors, la responsabilitat ve cap aquí, la responsabilitat ampliada del productor, que també és un, diríem, un principi que emana de les directives europees i que cada vegada s'està implantant en més sectors, també dir això, que una empresa que produeix un producte s'ha de fer responsable de tot el seu cicle de vida i de tots els impactes que genera després un cop s'ha convertit en residu. Si això passa, efectivament, doncs el model canviarà tot sol, no? Perquè fins ara aquests costos els estem assumint la ciutadania o els municipis, no? També en tot el problema que després genera quan es converteix en residu, els residus electrònics, és un drama el que està passant a nivell global amb l'exportació d'aquests residus, vull dir... hi ha una qüestió també d'injustícia també internacional. Bueno, vull dir que és un tema
països del tercer món,
que no ho veiem.
Països del tercer món que reciclen, entre cometes, tot aquest material que nosaltres rebutjam amb unes condicions realment insanes, amb fums i tots components tòxics.
És que són components tòxics, és que aquesta és l'altra. Això també de la toxicitat és un tema que també hem volgut introduir a la llei i que tampoc no l'han acceptat pròpiament encara l'esmena, que és també tota una gamma de productes que estan posats en el mercat amb components tòxics que sabem que tenen efectes de contaminants persistents que afecten a la salut. Llavors, això ja no s'hauria de posar al mercat, perquè és evident que això es convertirà en un residu i acabarà formant part dels ecosistemes i ens acabarà afectant, perquè és el que està passant. Inclús amb els processos de reciclatge que tu comentes, de residus electrònics i tot això, està passant que productes que fa 20 anys que estan prohibits ara es tornen a introduir dins l'economia i hi ha persones treballant allà amb aquests contaminants persistents perquè els processos de reciclatge, clar, no poden prevenir la toxicitat, no, és una cosa invisible pràcticament, és com a molt difícil si no s'ataca des de l'origen, no?
Cert. En Roser Badia, des de Recero, tant de bo aquesta nova llei de consum sostenible arribi abans de final d'any i si no, si ha de ser més tard, però que inclogui, per favor, la progressiva retirada de l'obsolescència programada, perquè jo ja tenc una edat i record que ho duem tot a arreglar. És que ja no queden ni sabaters, Roser, no queden ni sabaters. És una cosa que han de tornar... Jo recordo una infància molt feliç i vivíem en vidre, no vivíem en plàstic, reparàvem tot, i el meu cotxe té 21 anys i l'he cuidat molt, i el meu cotxe té 21 anys, no contamina i acaba de passar si té bé amb blanc. És a dir, les coses, si se cuiden, se poden, poden durar. Roser, tant de bo vagi bé aquesta defensa dels consumidors amb aquesta nova llei de consum sostenible. Estarem en contacte, Roser Badia, des de Recero. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres, entre tant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
Les ràdios Dial.
Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara. Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Majoral, deixeu-me anar a coïa sa llaurada. Jo no hi vaig pas pareier, ni pas pareir, ni serada. Jo hi vaig per un jornaler que em té sa vida guanyada. Majoral, vos no em pagau ni un sou per a sa diada. Jo treballo per un jornaler, no vull ser tan mal pagada. Majoral, avui no ho pensat a pagar-me sa feina.
Quines paraules més maques, majoral, jornaler, parer... Que maco, que maco. El camp ha canviat molt. Està canviant, i canviarà encara més. Imagineu una pagesia entre tots connectats a GPS, drons per fertilitzar, per adobar cultius. No sé, ara m'invento, una esquitxadora digital o programable. No parlant del futur, sinó d'avui en dia, perquè maldament Maria del Mar Bonet cantàs en el majoral i en el seu jornaler. A Mallorca, avui en dia, ja s'utilitzen en les nostres foraviles l'agricultura digital. Per impulsar aquesta digitalització del camp, Asaja està fent jornades informatives per professionals del sector. A darrere varen anar de 130 persones. Joan Company, president d'Asaja, benvingut de ben nou, com estàs?
Molt benvingut i, efectivament, sentiguem cantant a Maria del Mar Bonet a un parell i a un parell, no? I a un jornaler i a un majoral. Jo, que encara he vist llaurant parell, fa molt d'any que no n'he vist cap. Has de majorar els enfulls. No, els jornalers en queda qualcun, però això està en crisi. Haurem de fer tota una revolució tecnològica per substituir braços per màquines que seguiran siguent manades per braços. Alerta, perquè els jornalers seguiran siguent, però molt més qualificats.
Sí, serà com quan varen arribar els tractors, que la feina d'un tractor la feien una colla d'homos, i ara el tractor fa substitueix, però les màquines les hauran de seguir programant i controlant i mirant, perquè, per exemple, fa molt d'anys que jo sabia, jo me'n recordo que un pagès del Gaida me va contar que sí que des del mòbil podia posar en marxa el rec. A regar. Però què fa un tractor? Què fa un tractor geolocalitzat, per exemple? Posa'm un exemple de què pot fer un tractor per GPS.
Mira, començarem perquè aquí les cosetxadores començarem per final, sí. Quan cosetxen,
sí.
D'acord?
Sí.
La cosetxadora cosetxa i el primer que fa és delimitar tota la finca, d'acord? Llavors, una vegada que està dins la finca, tot això són missatges de GPS cap a les satèl·lites. Llavors es fa a dins el depòsit dins la tolva, que és allà on va el gra, hi ha una bàscula, i això està fent el que se li diu un mapa de rendiment. Això vol dir que després surten dibuixos allà on te diu, allà on fa més quilos i allà on fa menys quilos dins la mateixa finca. Tot això se'n va en el programa de la màquina, se'n va a la nube, i queda registrat i després, des de les oficines, l'enginyer agrònom ho baixa. Molt bé, ara aquí ja tenim un mapa de producció. Llavors, Morenam, ja a l'any que ve, aquesta finca s'ha de llaurar i quan s'ha de tornar a sembrar, amb una sembradora que du el gra i la bona, pues aquesta màquina parla en el tractor i el tractor parla en el GPS de tal manera, en la nube, de tal manera que allà on és més productiu sembra més gra i dona més bono, i allà on és menys productiu sembra un poc més clar i dona menys bono. Això és agricultura de precisió, i això el que fa és donar-li uns grans avantatges a tot el que és la lluita pel canvi climàtic. Si, a més, aquesta sembradora és de sembra directa, això vol dir que no llaura, això vol dir que no allibera carboni, i la retenció de carboni dins el sol és molt més alta. Mirau, amb aquesta conversa, la quantitat de coses que hem anat parlant i com hem anat protegint la naturalesa. Però això se fa a Mallorca avui en dia.
Quina meravella. I el dron, per exemple, un dron per abonar també, perquè els drons ja veig que a la península miren per controlar els arbres que són morts, de vegades des de dalt de tot fan com una foto aèria i saben, sí. I així ja no han d'anar caminant. Per exemple, els drons també se poden utilitzar per un quermull de coses, no?
Els drons, hi ha dos tipus de drons. Un que són els multiespectrals, que són els que fan les fotos, que aquests són els que determinen a dins un sementer gran a on hi ha un problema o hi ha una deficiència, per després prendria darrere amb un altre dron que és de tractament, que pot ser abono o de fitosanitaris. Quin és el problema del dron avui en dia? Que està considerat com una avioneta i els permisos per volar són molt complicats i per tirar segons quin tipus de fitosanitaris també és molt complicat. Però sí que vull dir una cosa, s'està fent un esforç molt gros per evolucionar en tot això. I aquí, en els drons, pues clar, se jugada bé, que tot això s'ha de tornar a descarregar la nube, tot això ha d'anar en els softwares i llavors s'ha de fer una altra cosa molt important, que és tot això s'ha de descarregar a dins el quadern digital, que el QE que dèiem, que això és el que la nova normativa europea posa per tenir una gestió controlada de la traçabilitat i de tot el que estan fent els pagesos per garantir una seguretat absoluta.
Mare de Déu, quina meravella. Tu dius que el futur de l'agricultura serà digital o no serà, és a dir, renovar-se o morir, és com quan van arribar les màquines, ara hem de fer aquest canvi, no és així?
Jo això ho dic, des de Saja el que intentem fer és pedagogia, fer escola, no? I donem-nos compte que el món ha canviat molt i hem de ser més competitius, i sobretot una illa ja on els costos són molt alts i hi ha molt de minifundi. Tot això és un problema gros per fer revolucions i invertir dos més, no? Però és que la primera fase de tot és donar-nos compte que hem de fer un canvi, no? I clar, i per donar-nos compte, el primer que tot que hem de fer és saber que això existeix i que és possible, no? Clar, si aquí quedam en la tecnologia vea, en la tecnologia dels nostres avantpassats, no podrem sobreviure i desapareixerem. Aquí hi ha un problema, i és les dimensions de les explotacions. A França, per exemple, més superfície agrària tenen la meitat de perceptors de la política europea que tenim a Espanya, per exemple. Què vol dir això? Que les finques són el doble de grosses. Oh. O que hi ha la meitat de pagesos, que al final tot això s'ajunta. Que, davant tot això, és molt difícil que fa pel camí del mig, però si no fem pedagogia i no ajudem a la gent, quan m'ho donen en compte no hi serem a temps, no, perquè clar. Això requereix capital humà, o sigui, que la gent se formi per poder fer això, i llavors els recursos econòmics.
Que curiós. Ja ho heu sentit. Imagineu-vos una coïdora que després de coir, delimita allà on ha coït, ho tira dins la tolva, ho pesa dins la bàscula, fa un mapa de rendiment, queda registrat, i l'any següent ja saps a on ret més on ret menys. Drons que fan fotos i drons de tractament. Joan, estan molt contents que, com a mínim, és que renovar-se o morir, perquè i no poden deixar morir el nostre camp, perquè el nostre camp ho és tot, ve tanta gent aquí per veure lo maco que és que nostre, i això ho feis els pagesos, sempre vos ho dic, és a dir, que avui en dia a partir d'ara, per ser pagès hauràs de posar-te les piles molt, en tot aquest sentit, perquè això és el futur. tu dius, d'aquí 30 anys hauràs de saber manejar tot això, sí o sí, com ara es tractor, no?
Sí, és que aquí es repta, el que la gent no té assumit és que ara dius, oi, els pobres petits, aquí no és un problema ni de petit ni de gros, és un problema del sector ja on estàs. Per exemple, un sector cereal no pot ser petit, un sector d'hortícola pot ser petit si vens directe. Clar. Però la tecnologia l'has d'incorporar per tot. I clar, aquí és que siguis una explotació competitiva o no ho siguis. Què vol dir una explotació competitiva que no ho siguis? Que tot te puguis barallar amb gent de la península, no? Barallar me refereix econòmicament,
sí,
no?
Sí.
Entonces, aquí el problema és que les illes seran circulars, és a dir, no tindrem una economia d'usar i tirar, sinó una economia de reciclar. Això veiem que ja són totes les tendències modernes, no hauran de ser sostenibles. El problema que tenim és que tenim les finques molt petites i haurem de veure mai com anem a que remullant finques. És que si no, no serà rendible i no quedaran joves a les explotacions. I això és un peix que se menja la cova, o sigui, que no n'hi ha més. I, per tant, a Saha el que ha volgut fer ha estat fer pedagogia i, sobretot, enfocar-ho molt en els joves. Dins aquestes jornades hi havia 11 professors de la universitat. Hi havia responsables de formació, de la formació professional. Hi havia tota la Conselleria d'Agricultura i seus màxims tècnics. Llavors hi havia la directora general de mobilitat, que és el responsable dels drons. El director general d'innovació. O sigui, vàrem procurar fer escola, per dir-ho de qualque manera. Explicar-ho i ara agraem molt la vostra entrevista, perquè és una manera molt guapa de poder fer arribar a moltes cases aquesta necessitat de canvi. I que recordin una cosa, el camp se manté i no és gratis. O sigui, que consumiu productes mallorquins. És la millor manera de poder anar endavant. I ara que tenim una pesta africana, consumiu porcelleta de Mallorca, un menjar tan sí, nostre com aquest, per aquestes fetges.
Sí, senyor. Sempre, productor local, defensar en el productor d'aquí, de Mallorca, en el petit comerç, en el petit productor, o en el gran productor, molt de ben sigui mallorquí, sempre. La nostra és millor, i d'això no hi ha dubte, i així deixem els dobbers a dins que nostre. Joan Company, des de Saha, un plaer, com sempre, parlar amb tu, i un alivi saber que hi ha tot això a darrere per les futures generacions que n'hi haurà, segons els optimistes, perquè el futur de l'agricultura ha de ser digital o no serà. Gràcies, Joan, una ferrada.
Moltes sempre. Gràcies i una forta abraçada.
Gràcies, bon Joan, dia. Salut. Adéu. Nosaltres anem ara a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Avui el programa ens està quedant molt digital perquè hem parlat d'això de ciència programada, des fora vila digitalitzat, i la radiografia d'avui ens serveix per unir tradició i modernitat, perquè parlem de dimonis i de videojocs, Joan.
Sí, Jaume, és evident que la tradició dels dimonis és molt mallorquina, això ho hem de dir, i avui en coneixerem uns de les Salines, de dimonis, els dimonis Maria Enganxa. Però per què en parlem avui? Perquè són protagonistes, com deies, d'un videojoc que podem descobrir de la mà del seu creador, l'enginyer informàtic Toni Nicolau, que ja podem saludar. Toni, què tal? Benvingut.
Hola, molt bon dia.
Toni, gràcies per atendre'ns i d'entrada compta'ns perquè no som de les Salines, menys qui són aquests dimonis Maria Enganxa. D'on surten i també quan solen sortir en el poble?
I mira, bé, jo sóc extern, no sóc saliner, per tant, me perdonareu que cometic el carrada. La colla de dimonis Maria Enganxa ha anat agafant força any rere any des de principi de 2010 o així, i surten per Sant Antoni. És un dia que poden veure els cinc dimonis grossos que té aquesta colla juntament amb la Maria Enganxa.
Uh-huh. Un dimonis, per definir-ho així una mica per ràdio, peculiar, no? Unes formes, un colors també una mica estranys.
Sí, tenim un artista saliner que és Horacio Sapere, que els va crear, i són molt particulars. Agafen elements que tenen que veure amb aquest redol de terra, agafen elements de la colònia Sant Jordi, de Set Salines, de Casperets, i els conformen més o manco segons aquest imaginari que tenen en el propi poble.
Parlem d'aquest joc perquè mos presentes aquests cinc dimonis, el dimoni vell, el dimoni d'Espou Joà, el dimoni Cucarell, el Manyeta Verda i el dimoni Tugores. Són, per tant, uns dimonis que has creat nous o no? Agafes exactament aquests cinc que participen en aquest Sant Antoni.
Han agafat la identitat d'aquests cinc dimonis, lo que han fet una interpretació artística. Evidentment, Horacio Sapere va tenir la seva manera, sort de crear-los, i nosaltres, la sort de representar-los en 2D, vàrem interpretar aquesta, diguéssim, aquest art que havia fet Horacio i el vàrem dur cap al nostre terreny. I a lo millor vàrem emplear una paleta de colors una miqueta diferent i tenen qualque detall que no és exacte en el dimoni original, però que el representa perfectament.
I perdona, per què Maria enganxa? Perquè en teoria no Maria enganxa viu a la font de Santa Margalida de Fadenich. Hi ha qualque relació també, relació també a set salines? Perquè en Maria enganxa la reivindica tothom, perdona.
Sí, no, és un personatge que ha transcendit, no? No només un municipi. La colla se diu Colla Dimonis Maria Enganxa, no te sabria dir ben bé per què, i se rebel·la Sant Antoni, el que se fa a Set Salines és que la bruixa Maria Enganxa invoca en els dimonis. I és una mica tot el mateix que passa en el videojoc. Té un cert sentit, si ho vas cercar, que una bruixa faci una invocació i que a partir d'aquí compareixin els dimonis, i supos que per aquí varen trobar un bon nexe i varen decidir adoptar-la, fer-la part de la colla de dimonis de Set Salines.
Conta-m'ho, per tant, també, amb aquest videojoc que consisteix, sé que hi ha unes cartes, gira al voltant d'unes cartes, no? Com és això?
Sí, és una espècie de solitari, és una mecànica de joc per un sol jugador. Està fet per, com un projecte totalment en 2D, per dispositius mòbils, i se tracta... És un poc com aquesta cançó que deia que Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31, i d'ahir va per aquí. Cada dimoni té un joc de cartes i se tracta de deixar en el dimoni en el que t'enfrontes sense cartes. Tu representes un jove ramader, un jove pastor saliner, i veu que en Maria Enganxa està fent coses de set seves, té molta de por, s'amaga dins que seva, i Sant Antoni se li compareix un somni i té aquesta revelació. Li diu que s'enfrontin els dimonis i que Sant Antoni l'ajudarà i que amb la seva ajuda aconseguiran vèncer la bruixa Maria Enganxa i els dimonis de Set Salines. I és a mesura de que vas consumint cartes, empleant-les i resolent-les com si fos un solitari, fins que no queda cap carta, i llavors és quan es pastora guanya en el dimoni.
Entenc que per cada dimoni hi ha un joc diferent, o no? És un joc amb els cinc dimonis.
El joc té certa evolució. És a dir, el joc de cartes és comú, el que passa és que tu vas desbloquejant una sèrie de cartes d'habilitat i pots triar-ne unes o unes altres en funció de quin dimoni t'enfrontes. I també s'ofereix cert canvis el joc de cartes, depenent de cada dimoni, i cada vegada és un poc més difícil. Hi ha més cartes d'atac de dimoni i aquests atacs són un poc més forts per tal de dificultar una mica el joc.
Com ha estat aquest procés creatiu? De crear... No sé si tu havies creat altres jocs abans. Com és això?
Sí, tenc un passat com a desenvolupador de videojocs. El món de joc de cartes, de joc de taula en general, sempre m'ha agradat molt. I a l'Institut de Manacor, on soc professor d'informàtica, des de fa uns anys tenim un curs d'especialització de desenvolupament de videojocs, i arrel de retrobar-me en la creació de videojocs, per mort de crear material, contingut, activitats pràctiques per als meus alumnes, vaig trobar aquesta mecànica de joc que m'agradava molt i vaig trobar que seria un bon nexe per després fer-ho en els motius de la colla de dimoni de Set Salines.
I com el podem trobar? Ja estava a la banda, se pot descarregar per internet, com funciona això?
L'he publicat a la Play Store per mòbils Android i a la tenda d'Apple per mòbils iOS, i està descarregable de manera gratuïta. El podeu trobar de baix el nom de Dimonis d'Enganxa.
D'acord.
Per totes les edats o més per adults? De què va?
Bueno, no fa por, però té un punt tètric, per això que són dimonis.
No fa por.
I la mecànica és dificileta, la millor, per a lots de 8 o 9 anys. Pintura, a partir de preadolescents no tindrien absolutament cap problema per jugar en aquest joc, entendre-lo i passar-se molt ràpid.
Que bé, com ha estat la cuida de la gent de Set Salines? Perquè sabem que forma part de tots aquests actes, d'enguany, celebrant aquest centenari, Exacte,
sí, el vàrem emmarcar a dins del centenari i, la veritat, jo estic molt content, un poc sorprès, no m'esperava per res ni la coida entre el veïnat de les Salines ni tampoc aquesta rebuda entre els mitjans de comunicació. La veritat que estic gratament sorprès.
Jo m'estic treballant ara. Dimonis d'enganxa la Play Store d'Android. Ja va per un 40%, d'aquí un minut el tendré, Toni, que bé. Hi ha com un tutorial, vaig, per aprendre a jugar. M'ha posat aquí. És així?
Sí, és així. És un poc dense i de vegades convé mirar el tutorial i llegir-se per tal de saber de quines mecàniques disposes per tal de saber jugar. Perquè si no, comences a posar cartes i no saps ben bé què estàs fent i és difícil passar-se.
Fa uns anys hi havia... per tot el món, totes anant amb els mòbils pel carrer cercant Pokémons, que s'ha volat de moda. Ara me diuen que les Salines se cerquen dimonis. Tothom amb el mòbil cercant dimonis. O sigui que...
és una molt bona idea, eh?
Sí, per
un futur lloc.
Uep, ja t'he donat una altra idea, també, eh? Per un altre lloc.
Ja, exacte.
En Toni ja se l'ha apuntat. I de Toni, enhorabona per aquesta iniciativa, que en el fons també darrere hi ha aquest homenatge, no?, en els dimonis Maria Enganxa, i un homenatge en aquesta tradició tan nostra dels dimonis, i el quedem. Enhorabona per la feina i seguim en contacte perquè, com veiem, segur que crearàs més jocs. Toni i Nicolau, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Gràcies,
moltes
Toni.
Gràcies a vosaltres.
Jo estic mirant ja el tutorial. Benvinguts, l'objectiu del joc.
Les
cartes dels dimonis i que t'enfrontes amb almenys un punt de salut. Joan, si demà fa i tard a la feina,
ja
és que m'he enganxat en els dimonis d'Anna Maria Enganxa. Toni i Nicolau, una ferrada molt gran, moltíssimes gràcies i enhorabona per fer videojocs amb material mallorquí. Gràcies, Toni.
Gràcies.
Nosaltres ara, d'aquí un minut, de fet, anirem a l'espot d'en Toni, a Manacor. De les Salines pegarem a Manacor perquè hem de xerrar d'arbres. Ja deixem el món digital. Gràcies, Joan.
Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Bueno, ja miro que tenien aquest tema, Can Kids, que se podria traduir com a calor enllaunada. Per què dèiem això? Perquè ara, mira, comença a refrescar, però pensava en l'estiu. El canvi climàtic, surten els carrers bullen, l'asfalt bull, les voravies bullen, segons on no t'hi pots ni acostar perquè crema, i és que falta ombra, a Mallorca falta ombra. Per això l'Ajuntament de Manacor plantarà 200 arbres entre Manacor, Ciutat, Porto Cristo i Sillot. L'objectiu és tant la seguretat, pels arbres que estan en mal estat, el patrimoni, I la qualitat ambiental, perquè també són bons filtradors els arbres de contaminació. Llevaran els arbres que estan en mal estat, els que s'han hagut de talar se reposaran, se milloraran les geringoles on estan sembrats. En parlem amb Joana Maria Llull, que és delegada d'Espai Públic de l'Ajuntament Manacorí. Senyora Llull, bon dia, benvinguda, com va?
Molt bon dia, moltes gràcies.
Crec que ja fa dies que heu començat, no sé si ja heu acabat. Com va de moment
sí?
La cosa?
No, la veritat és que estem amb el procés i que tenim ja un parell d'actuacions fetes i els manacorins i manacorines poden anar veient com els escorcells comencen ja a fer-hi feina als treballadors en relació a substitucions i nova plantació. Però està en marxa, és una actuació que mos durarà ja bona part d'hivern, no? Vull dir, són el que has comentat, són 200 arbres, són reposicions i nova plantació, i sí que serà una actuació que haurem de tenir un poquet de paciència, però que confiem que se vagi vegent a poc a poc.
I és que ho deies, és que és necessari per adaptar-se en els efectes del canvi climàtic, ventades, tempestes, que si un cant de fibló, i no queda més remei, i clar, heu mirat espècies d'arbres que siguin resistents, que siguin forts, però és que no mos quedarà més remei. Fins i tot els pagesos diuen de mudar segons quines llavors de plantar. Imagina't els arbres de la ciutat, és que això no mos queda més remei, és adaptant-mos, no és així.
També mos hem trobat exactament amb això i que tenim arbres vells. Per tant, la seva qualitat que produeixen ja no estan al mateix nivell que un arbre jove. Per tant, aquests arbres vells tenen molta altura i la veritat és que a nivell de canvi climàtic i les ventades a nivell de seguretat a dins els nuclis urbans, sempre que fa un poc de vent se recomana no circular, per tant, havien d'actuar sí o sí, vull dir, actuàvem a carrer Cabana perquè teníem aquest carrer amb uns arbres que duien un volum bastant, bastant gros i necessitàvem posar-hi una mica de fre. Vull dir, el tema són les dues coses, a nivell de canvi climàtic i de la seguretat per a la ciutadania.
És que, en general, a tot Mallorca fa falta ombra, falten arbres. Per exemple, dit Manacor, o te pos darrere el campanar o te'n vas de davant el jutjat. O te'n vas en el carrer de jutjat.
A
tot Mallorca que falten arbres, però és que jo ho recordo tota la vida. És més mal de trobar un ombre que una geneta, perquè, clar, a més, són una inversió a llarg termini, els arbres, perquè un arbre sap que pot durar d'anys.
És una inversió, és un per a circular i per a tenir aquests corredors i aquests espais. La veritat és que saludables, i tenint en compte el canvi climàtic i les altres temperatures que arribam a tenir, per a disposar d'aquests espais, sigui un carrer, sigui una plaça, sigui a l'avinguda, que pugui fer de trànsit i la gent pugui caminar d'una forma agradable en temperatures tan altes com tenim en l'estiu.
I clar, aquests arbres són un gran filtrador de contaminació, són com una espècie de mascareta, com si duguéssim una mascareta, perquè absorbeixen molt de diòxid de carboni, fan la seva feina tots solets i són un gran filtrador.
El que te comentava, la qualitat ambiental és un tema important que des de l'Ajuntament el tenim molt present i des d'altres regidories d'educació, de fer-hi feina, reduir la temperatura també i filtrar aquests contaminants que dia a dia amb tant de cotxes necessitem també com a ciutat posaria un fre.
I també la temperatura que parlaven de l'asfalt, això sí que està comprovadíssim, que la millor ombra sempre és la natural, l'ombra d'un arbre, sempre se redueix entre 1 o 2 o 3 graus la temperatura d'en terra, que l'efecte asfalt també és terrible, sobretot a les ciutats. Però m'hi ha hagut una cosa que m'ha cridat moltíssim l'atenció perquè no ho coneixia, que si posàvem arbres a un carrer, l'efecte d'estrat visual fa que els cotxes vagin més a poc a poc. Això és...
Vagin més... Exactament. Igual que els aparcaments, així com estan els cotxes aparcats, també l'efecte del conductor redueix la velocitat. Ara, per exemple, a Carrer Cabana, així com se fa l'actuació, els mateixos veïnats ens han dit que valorem com estan els cotxes aparcats i des del Departament de Trànsit de Policia així ho farà, per tal de que amb l'actuació que se fa en els arbres puguem fer la remodelació de l'espai públic i sigui adaptat a les necessitats dels ciutadans. sí que és vera, els arbres mos limiten una mica i mos donen aquesta sensació també com a de calma i de poder circular millor.
Quina cosa més curiosa. Molt interessant, això. No, és que de vegades un efecte òptic. Ara que parlaven de cotxes, en general, com a molt, molestarà qualque vora via, sobre, però en el trànsit no molestarà aquesta plantació, no?
Les actuacions que duim a terme, sí que hi ha els corcells buix, que s'ha fet la preparació, però no s'ha tancat en el trànsit. Han fet una actuació a Carrer Cabana, que ja, la veritat és que l'imatge ara, sense els arbres tan grossos, és bastant impactant, però no s'ha aturat el trànsit, ho hem pogut organitzar de tal manera que primer fèiem una vora via i després hem fet l'altra vora via, i d'aquesta manera la circulació i els veïnats no han tingut impediment en por arribar a casa seva i por passar pel carrer.
També hem de dir que, per exemple, a Sillot, 31 arbres, a Porto Cristo, 30 arbres, però ja dins Manacor, el passeig de Ferrocarril, sí. Eura 15 arbres que se reposaran.
Clar, hem de pensar que tenia molt d'escorcells bulls que se necessitaven, sí. Que se necessitava l'arbre. I tenim veïnats que reclamaven a mi, el meu arbre no és, l'hem d'omplir. I sí que és vera, hi ha aquestes avingudes, hi ha l'avinguda Vall d'Escòs, el carrer Cabana, les rondes, i després també hi ha arbres a carrers concrets, com pugui ser el carrer d'Artà, el carrer de les Parres, que sí que tenim arbres que necessitaven posar l'escorcell, l'arbre s'escorcell.
Sí.
I aquesta també és un tema que també són petites gotes de dins Manacor que fan però que conjunt sigui d'aquests 200 arbres.
Home, clar, per exemple, l'avinguda de Vall d'Escòs hi haurà 23 arbres més, substituiran
algunes moreres.
En el carrer de la Cabana quedeu també de 9 arbres més, la ronda de Falem, sí. 50 en total, fins a arribar a aquest 203. Creu. Ja he dit sí. 200, són 203 entre Manacor, Ciutat, Porto Cristo i Sillot. Sí, que tots els ajuntaments prenguin exemple perquè falta ombra. El manco jo, demano ombra, per favor. Me fa falta molta ombra dins Mallorca. Necessitem ombra.
Ens estan creure que les actuacions han d'anar en aquest sentit.
Han de
tenir aquests espais perquè tota la població pugui passar un estiu i poder circular, i en realitat és per qualitat de vida. Crec que aquest, cuidar l'espai públic és important. Una altra actuació que també s'ha fet és a Jaume Domenge, creant els corcells més grossos per tal de que l'aigua la puguem recollir i aquests arbres no tinguin aquells escorcells tancats que sols no el deixen respirar.
Exacte.
I una mica és crear un entorn més agradable i més fàcil per tots i totes.
Clar que sí, i que més maco que uns arbres i un gorrió damunt l'arbre. Això és el que hem d'anar, i no tant de ciment, que ja des de menut, des que era un infant que hi ha massa ciment arreu per tot, som experts en ciment. Però fa 50 anys que ho penses. Vull dir que no ve d'ara, sí,
és un tema que és bastant recurrent, però jo crec que és una aposta important, aquest contracte de jardineria que va començar el mes d'abril, apostava ja per una millora de l'espai públic, una millora dels entorns de tot el nostre municipi, perquè no només és Manacor, el que tu has anomenat, Sillot i Porto Cristo, i necessitàvem aquesta inversió d'espai públic, és ocupar l'espai i entendre que el que sembram ara ho disfrutaran els Exacte. Infants que tenim a totes les escoles de Manacor, que això també és important.
Que així sigui, que tota Mallorca sigui exemple de Manacor. Falten arbres, sembrem arbres i sembrarem vida i futur. Moltíssimes gràcies. Estem en contacte, que sempre sigui per
moltes
iniciatives com aquesta.
Vosaltres.
Una ferrada molt gran.
Nosaltres
tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Salut a tots.
The other side of town. I'm gonna use my power to ascend.